fizemos com a Dilma. Fora Lula, fora Alexandre de Moraes.
És tot, més notícies al butlletí de les 10.
Més informació a ib3notícies.com.
Connexió local. Un programa d'IB3 Ràdio amb Magda Cortés.
Benvinguts a Connexió Local. En el programa d'avui vos convidam a escoltar una selecció dels millors continguts emesos durant aquesta temporada que acaba. Vos avançam que ja preparam la següent amb la col·laboració de les emissores locals de les Illes Balears.
Connexió amb premsa forana.
Diu Joan Escanelles que hi ha paraules que tenen una força descomunal que aconsegueixen resumir conceptes i sentiments complexos. Són el que anomena paraules poderoses. D'aquestes paraules i del seu significat ha tractat la seva col·laboració a la revista Bellpuig d'Artà, un espai de reflexió que ha quedat finalista als Premis Periodístics de la Premsa Forana de Mallorca. Avui parlam amb ell de paraules poderoses i per això li donam la benvinguda als estudis d'IB3 Ràdio, Joan Escanelles. Hola, què tal, com estàs?
Què tal? Va bé? Molt bé, encantat d'estar aquí.
Gràcies per venir aquí als estudis. Ets professor de tennis i llicenciat en Geografia i Història. Com comença el teu interès per les paraules i el seu significat?
Bé, com a entrenador de tennis, ja, bé, des de sempre, des de molt jove, vaig tenir un especial interès en el que eren les frases curtes, contundents, refranys, que vaig anar aplicant a la meva tasca com a entrenador de tennis perquè els jugadors que ja entren tinguessin un missatge curt en el que poder recórrer en cas de necessitat a l'hora d'entrenar o a l'hora de disputar un partit. Són frases que jo també m'he aplicat a jo en el dia a dia i a partir d'aquí aquestes frases vaig tenir la idea de recopilar-les a un petit llibre que se deia, que se titula Divertim-nos amb seriositat, i a partir d'aquí del missatge curt i concís de ses frases encara ho vaig destilar una miqueta més i vaig anar a cercar paraules que per elles mateixes, només simplement evocant-les, ja te puguin indicar una manera d'actuar, un comportament, una guia. I a partir d'aquestes paraules fer una reflexió sobre elles.
I com surten aquestes paraules? Les cerques? Com ha estat aquest procés?
Aquest procés ve que, conseqüència de Divertim-nos en seriositat, vaig fer un segon llibre que era Centra't en el que depèn de tu. Quan vaig veure el plec de frases de Divertim-nos en seriositat, vaig veure que moltes eren de contingut estoic. El principal principi estoic és fer bé el que depèn de tu i adaptat en allò que no. I vaig fer aquest llibre destinat a esportistes, però també amb un contingut més ample, que no simplement l'esport. De fet, hi ha hagut gent que l'ha aplicat a altres aspectes. I molt de conceptes d'aquest varen quedar allà de dins, a través de Gaspar Caballero i de Bàrbara Morós, directora de la revista, i quan se me va proposar la col·laboració, vaig decidir ampliar aquests conceptes que havien quedat allà, diríem, vist només per damunt. I fruit d'això ve la col·laboració aquesta de paraules poderoses.
I vares començar aquesta col·laboració que ha durat 2 anys.
Sí, al principi havia de ser les paraules que havien quedat dins el llibre que després s'han anat ampliant i tenen l'origen més divers. De fet, n'hi ha del grec, del llatí, del japonès, del mallorquí, bé, del català, del castellà també, i bé, l'origen és molt divers i molt eclèctic. Són 24 paraules poderoses, cada una en el seu significat i en el seu missatge propi.
Mm-hmm. I és curiós aquest vincle en l'esport, no? Amb aquesta, en el final, la importància que té el missatge, no? A l'hora de dirigir a una persona que fa esport, o les paraules que li diguis d'una manera o li diguis d'una altra manera, no? Com pot canviar, no?
Sí, en l'esport has de ser concís, has de ser concret, les instruccions han de ser clares perquè el cervell ha de treballar lliure, però ha de tenir unes pautes molt clares. I, a més, jo sempre he pensat que l'esport és un laboratori de vida. El que pots aplicar a l'esport ho pots aplicar, és bastant aplicable a la vida fora de l'esport, i a més és un lloc on podràs aplicar els principis i el laboratori de vida fora unes conseqüències gaire dràstiques, que són les que després t'hauran entrenat per assumir circumstàncies més serioses fora de l'àmbit esportiu, que ja els hauràs treballades. Per això el missatge concret i concís pot ajudar tant un àmbit com a l'altre.
Deies que hi havia paraules molt diverses, no tant paraules més quotidianes que coneixem, o la millor que escoltam i no prestam atenció, com paraules d'altres filosofies, d'altres cultures. Posa'ns alguns exemples d'aquestes paraules poderoses. Quines paraules han sortit?
N'hi ha del grec, per exemple, hi havia areté, que és la recerca de l'excel·lència, ja no només en so en gran coses, sinó en les petites coses del dia a dia. Per exemple, hi hauria taràxia, que seria intentar trobar la calma, l'imperturbabilitat, diríem, a les situacions diàries. Per exemple, hi hauria el llibre. Va ser una paraula poderosa que vaig dedicar al meu padrí, que sempre me deia, qui té un llibre no està mai tot sol. Era un gran lector i per Sant Jordi li vaig dedicar aquest article. Hi hauria sensei, que per exemple el vaig dedicar als mestres per donar-los un missatge positiu de cara a un començament de curs. Vaig fer nostàlgia, un any per Nadal. Vaig fer peresa, també, ara lo de la intel·ligència artificial. Vaig fer bambú.
Peresa també pot ser una paraula poderosa.
Era una paraula molt poderosa. Tenim tendència a la peresa, sí. I ara en la intel·ligència artificial. Fins ara la tecnologia mos ha ajudat l'àmbit físic, i ara per ahí que ja també mos anul·larà la part mental, diríem, de qualque manera. Un any, a principi d'any, vaig fer acràcia, que és tot, que tothom se fa propòsit d'any nou, deixar de fumar, fer més exercici, menjar bé, i tenim aquesta tendència a saber el que no mos va bé, però a incórrer amb aquests comportaments. Nosaltres, Artà, sempre tothom se fa propòsit per Nadal, però nosaltres esperant després de Sant Antoni, sí. Però després de fer Setmana Santa, tot aquest propòsit, tot i sabem que era lo saludable, aquesta era acràcia, per exemple. Vaig fer exemple, ara que valgui la redundància, dedicat a ma mare quan va morir, perquè va ser un exemple de mort, de procés, cap a la mort molt significatiu, que precisament sí. en els premis va quedar finalista.
Va ser la paraula que va presentar en els premis.
I na Bàrbara va seleccionar aquesta com a directora i especialment content perquè fos aquest article i, a més, dedicat a Napoloni, a ma mare.
Mm-hmm. Moltes i molt diferents. Aquesta col·laboració ha durat 2 anys i què estàs fent ara? Tens en ment una altra col·laboració?
La idea era fer un aplec d'aquestes paraules poderoses en un llibre. Els altres han tingut una finalitat solidària, aquest també la tenia, problemes familiars i temes que ara m'ocupen no han permès això, però no deixa de ser un projecte futur. I ara, en la Bàrbara, vàrem parlar de seguir col·laborant en Sobell Puig i tenc un altre projecte que se titularà Negre sobre Blanc, que seria la confrontació de dos termes, seguint el lo de paraules poderoses, dos termes aparentment sinònims, que però d'un significat molt contraposat, segons l'ús que li donem. És un projecte encara que
per
està
exemple,
molt...
Per exemple,
soledat o solitud no tenen, no són el mateix. La soledat és allò que sentim, la solitud és allò que mos ajuda a desenvolupar-mos. Per exemple, hi hauria caminar o passejar, o, per exemple, hi hauria rutina o monotonia. Estic cercant aquestes paraules que les donem per sinònimes i en el final una té un significat o té una altra, una positiu i l'altra podria ser negatiu. Això és el projecte en principi. També ha latent un principi de novel·la a través d'una història que me va passar, vaig començar a escriure. La gent que ha llegit el que t'hem fet pareix que està enganxada, no ho sé. I bé, vaig compaginant raquetes i...
Raquetes i lletres.
Raquetes i lletres, exacte. Sí, raquetes i lletres, exacte. Això és un poc el que faig.
Molt bé, molt de projectes. La revista Bell Puig també t'ha permès compartir, no?, tots aquests relats, aquestes reflexions amb el poble, sí. Amb els teus, no sé què tant...
Sí.
Què te diu la gent de...
Està curiós perquè jo no esperava que molta gent me llegís i després pel carrer qualcú desconegut me deia, tu ets el que escrius en el Bell Puig, me va agradar molt aquella paraula, en el supermercat, en el forn. Ha estat gratificant. Bell Puig per jo ha estat un honor escriure en el Bell Puig, perquè jo som llicenciat en Geografia i Història i de vegades he recorregut en el Bell Puig per fer qualque cosa quan estudiava la carrera, i per jo és un cronista del poble, la nostra història recollida allà. I poder formar part del Bell Puig ja, no només com a col·laborador, sinó que després ara formar part del Consell Editor i també del Patronat, per jo és una cosa que molt significativa, per jo, molt, molt significativa.
Quin és el paper, diries, d'una revista de com Bell Puig a un poble?
Jo crec que és el que te deia abans, el cronista del poble, és tot el que passa. Podem mirar fa 10 anys i sabrem si hi va haver aquell episodi, aquelles festes, aquell Sant Antoni, aquelles persones que ja no hi són, aquelles persones que hem anat passant els anys, com ha canviat, per exemple, ara que estem en Sant Antoni, que està en significat, com ha anat evolucionant la festa. Per jo és relat d'un poble, la revista, és la crònica històrica i a més, en tan poc mitjans, que és el que tenen les revistes locals i en tanta il·lusió per les persones que hi col·laboren. Vol dir que Bell Puig és important per Artà, molt, molt important.
Joan Escanelles, col·laborador de la revista Bell Puig, gràcies i enhorabona per aquest reconeixement i també per la vostra feina des d'aquesta publicació, que per cert podeu llegir aquestes paraules poderoses que ha estat reconegut a la web premsaforana.cat. Ho podeu llegir perquè no som d'Artà i no podem llegir la revista habitualment. Moltes gràcies, Joan.
Gràcies a vosaltres per convidar-me. És un honor participar en el Bell Puig i ha estat tot un honor venir a IB3 Ràdio i que me convidassin. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu per venir.
d'una continuarem amb la selecció de diversos continguts emesos a Connexió Local.
Viu l'estiu i Vetres Ràdio. La Gran Vida.
Bon dia, són les 9. Començam la Gran Vida.
El teu magazín de cap de setmana.
Sí, és que com estàs?
Què tal, com va?
Es presto.
Es presto. Se nota, se nota. Jo crec que fa dècades ja que vull xerrar d'aquest tema i no m'havia atrevit a verbalitzar-ho. Xerrem avui destruït dels plaers culpables. Radio.
Clar, m'agradaven moltes coses de ses que he renunciat. Però d'un grup de música que mai no m'he
ja
renunciat...
Quines.
...dels seus inicis, Héroes del Silenci.
Ai, ai, ai.
La Gran Vida. A IB3 Ràdio, a partir de les 9 del matí. Amb Anna de la Salut. Els dilluns, a l'Aviador, anem de concurs. A Tauan Datu, les parelles hauran de competir contestant a preguntes sobre cinema i sèries, música i arts, teatre i literatura. La parella guanyadora tornarà el dilluns següent. Per participar-hi, cerca una parella de joc i envia'ns les vostres dades personals a aviador@ib3radio.com. Participa, Tawanda, al concurs de preguntes culturals de l'Aviador. No badis, comencem aviat. Connexió Local, amb Magda Cortés.
Continuam amb la recuperació d'àudios elaborats amb la col·laboració de les emissores locals de les illes.
Potència Local. Connexió amb Sa Pobla Ràdio.
Seguim a Connexió Local. Sa Pobla ha acollit les novenes jornades d'estudis locals, una manera de conèixer millor la història del municipi. Una de les comunicacions presentades ha recollit el testimoni de les dones repuntadores pobleres. La indústria de la confecció en pell a la comarca de Reiguer no es pot entendre sense la feina d'aquestes dones que feien feina a casa seva i contribuïen a l'economia familiar. Avui volem parlar de les dones repuntadores i d'aquesta indústria de la pell. Per això saludam a Toni Paeres García, tècnic del Museu del Calçat i de la Indústria d'Inca, autor d'aquesta comunicació, les rodes de confecció de pell a Sa Pobla, el testimoni de les dones repuntadores pobleres. Hola, benvingut.
Bon dia.
Bon dia, moltes gràcies per venir. Abans de parlar de sa comunicació, en quin moment sorgeix la indústria de confecció en pell en el Reiguer?
La indústria de confecció en pell, de moda en pell, neix entorn l'any 1939, quan don Toni Ramis, que era un sabater d'Inca, va tenir una idea molt bona que va ser començar a reaprofitar els retalls de pell que sobraven de la manufactura de sabates. Va pensar que podia obrir un negoci, podia començar a fer corregis de rellotge, podia començar a fer bosses, podia començar a fer cinturons, etc, etc. I passa un moment d'un petit taller, veiem com acaba obrint la fàbrica Ramis, que és una de les més famoses d'Inca, i se va convertir en un negoci important no només a nivell local o nacional, sinó també internacional.
En quins municipis trobàvem repuntadores? Perquè aquesta indústria es basava principalment, no?, en la feina d'aquestes dones repuntadores, o com era?
Sí, no, al final Inca va ser un poc el gran centre productor, era on hi havia la gran majoria, per no dedicar-hi totes les fàbriques tendes. El que passa és que en el moment que se va expandir tant, hi va una necessitat d'ampliar també el mercat i la manufactura, no? I al final se va decidir que lo seu era poder obrir en aquest poble del voltant d'Inca. Ja t'he dit, eren pràcticament tots, però Lloseta, Minisalem, Sa Pobla, Campanet, Sant Joan, Sineu, vull dir, moltíssim de pobles de Reiguer i de fora de Reiguer, que al final el que feien era la producció, aquesta producció domiciliària, que és del treball que publicaré, si tot va bé, que se basa en aquestes rodes.
A les jornades d'estudis locals de Sa Pobla t'has centrat en les rodes de confecció de pell i les dones repuntadores pobleres. Primer, què eren les rodes de confecció de pell?
Les rodes, pues, com te deia ara, era aquest procés en el qual precisament és una roda, és se una diu roda, roda perquè és una roda, no? Hi havia un representant de la fàbrica que el que feia era dur el que se deien escortes, que deien escortes de pell, els retalls de pell, i es anaven duent casa per casa per tots els pobles. Vull dir, aquí on hi havia dones repuntadores, el repartidor anava per totes les cases repartint els encàrrecs que venien de la tenda. Llavors aquestes dones s'havien d'encarregar a casa seva, fent feina a casa seva, de repuntar, en aquest cas, xiquetes, bosses, el que fos, i una vegada confeccionat, aquest mateix repartidor s'enduia aquestes comandes una altra vegada cap a la fàbrica per acabar detalls, a lo millor, i ja poder dur cap a la tenda a vendre.
Tot una roda d'aprofitaments,
sí,
no?
De
recursos. I com era aquesta feina de les dones? És una feina que elles feien a casa seva quan podien, no? M'imagino. Mm.
Era una feina que s'organitzaven un poc com podien. Vull dir, nosaltres vàrem entrevistar bastantes dones i sempre m'han dit que han estat molt contentes de fer aquesta feina, però sí que de vegades ens comentaven un poc la realitat, que era precisament el que preteníem nosaltres, documentar la realitat, no? I era que, pues, que feien moltíssimes hores de feina al dia, que s'havien d'encarregar de les tasques domèstiques. Vull dir, era un cúmul d'estrès, perquè al final del dia fèiem moltíssimes hores de feina, més haver de cuidar els lots, haver de fer la casa neta, haver d'anar a comprar, haver d'estar pendent d'altres coses de la vida domèstica, no? Llavors, sí, era un poc estressant, però també vull destacar que totes elles m'ho van dir que era una feina que van disfrutar i que repetirien, si poguessin.
En les jornades de la Pobla vares recollir testimonis de repuntadores pobleres. Parla'ns un poc d'aquesta feina que vares fer a la Pobla.
Sí, com que al final les jornades eren de la Pobla, mos havíem de centrar a la Pobla i aprofitar que des del museu pues, vàrem tenir, especialment volia mencionar la feina que vàrem fer amb Biel Company i Yadira Fernández, que són els que vàrem fer més feina de l'exposició temporal que vàrem tenir en el museu, que és de bon neix precisament aquest treball, perquè ells varen ser comissaris un pot de l'exposició que seria l'Eder Factory Shop, que precisament xerrava de la història, de la confecció d'articles de pell, no només a Inca, sinó a Mallorca, no? I al final la meva activitat, la meva petita investigació, va en paral·lel amb aquesta exposició, amb la qual cosa, aprofitant el que m'estava demanant, molt varen centrar en la Pobla perquè una d'aquestes activitats paral·leles de l'exposició va ser precisament fer una conversa a la Pobla, que també volia agrair a l'Ajuntament de la Pobla i a la Catalina, que és la regidora, que ens van cedir l'espai del Centre de Cultura Rafal per poder fer aquesta conversa oberta, a la qual van assistir una sèrie de dones, i gràcies a aquest fet pues, nosaltres vam poder entrevistar i poder tenir el testimoni d'aquestes dones, que era el que volíem, precisament.
Clar, perquè moltes d'aquestes dones diuen i, vull dir, com és això de trobar testimonis?
Sí.
En queden moltes encara de repuntadores.
Sí, en queden moltíssimes i al final m'han trobat poques perquè necessitàvem molta més feina d'investigació per part nostra encara. Vull dir, aquest treball és un petit treball que pot obrir les portes en el futur a alguna més, però no deixa de ser una petitíssima investigació, però sí, hi ha moltíssimes dones, la majoria se mouen entre 50 i 80 anys, més o manco, era el que manejàvem nosaltres, i sí, hi ha moltíssimes dones que se van dedicar a això. Vull dir, pintura, fàbrica, una fàbrica només tenia 50 treballadors fent feina a fàbrica, però llavors tenia una xarxa de centenars de dones fent feina a casa seva. Vull dir...
Clar, era una feina que estava un poc invisibilitzada per el fet de que fos una feina que se feia de dins les cases particulars. Estava ben pagada?
Nosaltres, quan xerràvem les dones, mos deien que elles van guanyar molt de bes. És que, clar, jo ja tenc 28 anys i me resulta molt difícil fer el canvi de pessetes a euros.
Clar.
Però elles mos deien que podien guanyar molt de bes. A veure que havien de fer una barbaritat d'hores, moltíssimes hores de feina. Si fas la conversió, nosaltres vam xerrar amb unes dones, una d'elles mos comentava que el seu primer sou setmanal, una setmana de feina, van ser 1.500 pessetes, que no és molt. Jo vaig fer el canvi, eren de 10 euros, un poc menys de 10 euros. Però clar, tampoc és el mateix, la valorització dels dos bes d'ara que antes. Llavors, no estava excel·lentment pagat, però elles, pues,
per
va ser
elles...
un bon recurs de poder sortir, perquè moltes van començar super joves a fer feina, poder entrar dins el món laboral i començar a guanyar els seus propis dos bes i no dependre 100% de som. Vull dir, preteníem també rompre un poc aquesta concepció de sa dona de l'època franquista que se suposa que no feia res, que estava a casa. Bueno, hi va haver moltes mestresses, òbviament, però també hi va haver moltes dones que se van dedicar a fer feina com en aquest sector de sa pell.
Deies que feien cinturons, feien carteres, quines prendes confeccionaven? Eren complicades de fer? Com era?
El primer sí que era complicat. Vull dir, les dones, ja explicaré un poc, aprenien, anaven a cases veïnades, a cases amigues, a cases... Sí, a cases veïnades, aprenen. I tenien un procés d'aprenentatge que depenia de cada persona, però a més o menys que podia durar un parell de setmanes o un mes. Clar, en el moment que ja n'aprenien, sí que podien començar a confeccionar per elles mateixes. Mos comentaven que generalment hi havia algun tipus de xiquetes que eren més difícils i altres més fàcils, però una vegada que van començar a confeccionar, se van convertir en autèntics professionals i ho van començar a treure tot molt, molt fàcil. De fet, jo, la meva predina, per exemple, que feia feina a la fàbrica Ramis, al final se va convertir en una gran repuntadora que sabia fer de tot. Uh-huh. I ho feia amb una gran velocitat. Vull dir, al final se convertien en grans professionals.
Com va ser? Per què ho van deixar? O com va acabar un poquet aquest ofici?
Bueno, al final va acabar perquè, igual que el sector descalçat, perquè va arribar a la crisi, se'n van endur tota la producció cap a Àsia, vull dir, era impossible competir amb els països asiàtics, amb Japó, amb la Xina, amb la Índia, al final se'n van endur la confecció cap allà i va ser impossible competir amb el que li pagaven a aquella gent, vull dir, era una manufactura 10 vegades més barata que aquí. I clar, entorn a l'any, a principi dels anys 2000, va ser quan va acabar aquest negoci. I això és un poc.
Moltes d'aquestes dones varen deixar de fer feina, varen continuar relacionades amb la indústria de la pell.
Efectivament, com bé dius, varen haver de deixar aquest negoci, especialment, i jo el que he vist més important és perquè no estaven assegurades. Vull dir, feien feina de manera domiciliària, cobraven el sou en mà, metàl·lic, no estaven assegurades a la seguretat social, amb la qual moltes d'elles varen veure que com a negoci particular per poder guanyar de pes estava molt bé, però que de vistes al futur no els assegurava poder tenir una paga de jubilació. De fet, el que nosaltres xerràvem amb elles, molts deien elles, era això, que moltes ho varen deixar perquè varen veure que duren 15-20 anys fent feina en aquest sector i no havien cotitzat, vull dir, no podien tenir una paga de jubilació. Con lo qual, crec que va ser una de les grans raons per la qual se'n van anar a altres negocis. Moltes mos comentaven que, òbviament, aquí a Mallorca, boom del turisme, els anys 70, 80, 90, pues moltes se'n van anar a fer feina a hotels, també eren de sa poble, tenen esport del Cudi molt a prop. Altres van obrir els seus propis negocis, una d'elles una pizzeria, una altra va obrir un bar, i després una altra, que va ser... també m'ha agradat molt perquè m'ho va dir que se va poder estudiar en 40 anys. Vull dir, després d'haver fet 25 anys feina de repuntadora, va poder estudiar el soci sanitari i està fent feina actualment, si encara no s'ha jubilat, d'això.
Molt bé. Dones faneres emprenedores, en el fons.
Totalment.
Com sorgeix la idea des del Museu del Calçat i de la indústria de donar visibilitat a la feina d'aquestes dones?
Pues precisament, un poc des de lo que vos comentava antes.
Parlaves gràcies d'aquesta exposició,
sí,
no?
Sí, en el Sebastià Mascaró, director, en Andreu Caballero també ha fet molta feina, que és regidor de Museu d'Inca, i especialment en Biel i Neyadira, que han estat els comissaris. Sí que quan varen muntar l'exposició, ells varen fer una feina d'investigació prèvia, varen començar a fer moltes entrevistes a teadors, a repuntadores, a empresaris del món de la pell, etcètera, etcètera. Varen veure que una de les informacions més importants era aquesta, que la producció va ser espectacular, vull dir, i que se va fer rica gràcies a això, se'n va anar, va vendre moltíssim de països, anava a les fires internacionals, però el gruix de la feina era copat per aquestes dones que, de qualque manera, nosaltres hem volgut fer un homenatge, perquè estaven invisibilitzades, entre cometes, perquè feien feina a casa seva, però eren elles les que traien el gruix de la feina. Vull dir, si cadascuna podia repuntar 10 xiquetes a setmana i tenien 100 treballadors, pues eren 1.000 xiquetes a setmana. Vull dir, eren elles les que ho traien, no? I aposta, pues, per ells, gràcies a ells, pues, va néixer un poc aquesta idea de poder fer aquesta activitat paral·lela i endinsar molt un poc dins el món de la dona treballadora en aquest sector mm-hmm. tan important a Inca, aquí a Mallorca.
Mm-hmm. Hem parlat de la Pobla perquè has sí. presentat ara sí. aquesta comunicació, però també s'han fet diferents treballs, no?, a altres municipis.
Sí, és que nosaltres, jo el que més m'ha agradat és que precisament la primera activitat paral·lela que vam fer va ser a la Pobla i ha estat també com molt emotiu perquè va ser, almenys des del meu punt de vista, la millor reunió de totes que hem fetes, perquè com ve des, pues, també ens van reunir, vam anar a Lloseta, vam anar a Binissalem, vam anar a Seuba, hem anat a Sa Pobla, hem anat a Llubí, vull dir, hem anat a 5 o 6 pobles del voltant d'Inca, on se feia aquest repuntat a les cases i hem xerrat un poc amb les dones de cada poble, vull dir, al final haurem entrevistat, entre cometes, 25-30 dones. I sí, jo vaig pensar que gràcies a aquesta reunió que van poder fer a la Pobla, pues, el meu director, el director del museu, me va convidar a poder fer un poc aquest petit treball d'investigació perquè quedi documentat, més que res, perquè al final és un petit homenatge a elles.
Se publicarà, has comentat?
Sí, si tot va bé, se publicarà. Ara nosaltres tenim fins juny per entregar definitivament aquestes investigacions. I de cara a principis de l'any que ve, m'imagino, se publicarà un llibre i en digital. Mm-hmm. Se podrà llegir.
Ets tècnic del Museu del Calçat i de la Indústria. Així, ja per acabar, que hi podem veure en el Museu del Calçat d'Incara si el volem anar a visitar? Doncs
pues, precisament tenim la col·lecció permanent de tota la vida, des de l'any 2010, que explicam la història del calçat a Mallorca, òbviament. Precisament, a banda de l'exposició que tenim ara, que és d'en Albert Pinya, que és un artista mallorquí, que ha fet una s'ha afiliat un poc amb Lotusse, que és una marca de sabates d'Inca superfamosa, i han fet una intervenció, vull dir, han col·laborat i han fet una intervenció damunt una sèrie de sabates, de bosses, de carteres, i precisament l'exposició que teníem antes que xerrava d'això, vull dir, nosaltres anem canviant, cada 5 o 6 mesos anem canviant d'exposició temporals, i ja aprofito per anunciar que la pròxima serà del món d'estrenat, que també té que veure molt amb tot això del que estem xerrant, o sigui que si tot va bé, per maig, a principi de maig, inaugurarem una nova exposició temporal en el museu que serà sobre estrenat, ja siguin escalçat o altres tipus d'estris com estem xerrant.
Molt bé, la indústria del cansat té molt, no?, encara per conèixer.
Sí, sí, nosaltres és que precisament el que volem un poc és que joves i que tothom d'Inca i de Mallorca pues, sàpiga que aquí a Mallorca pues, que va ser una indústria mundialment famosa, vull dir, és que és difícil de creure, però Inca, pues, se sabata que se van produir Inca i un Mallo a Palma, se van vendre per Amèrica, se van vendre per Àsia, per Europa, vull dir, hi va haver unes ventes i una producció enorme que el que nosaltres pretenem és que se recordi, que quedi registrat, que si gent ho sàpiga i que puguin venir al museu a conèixer-ho de primera mà, perquè es posam sabates, posam articles de pell i tot això.
Molt bé, Toni Paeres, tècnic del Museu del Calçat i de la Indústria d'Inca, autor d'aquesta comunicació sobre les rodes de confecció de pell a Sa Pobla i el testimoni de les dones repuntadores pobleres presentat a les darreres jornades d'estudis locals. Moltes gràcies i enhorabona per aquesta recerca.
Moltíssimes gràcies a tu per xerrar-me. Gràcies.
Tot d'una, continuarem amb la selecció de diversos continguts emesos a Connexió Local.
Viu l'estiu amb Vivetres Ràdio.
Hem parlat d'una estrena de teatre i ara anem a una novetat literària, ho deia Ana Lucía Pietrelli.
A Vivetres Ràdio.
Cristina Llorente, ja és amb nosaltres en aquesta secció en la qual parlam d'arquitectura.
Hola, bones tardes.
L'aviador.
Aquesta pel·li per jo és fantàstica.
Hi ha moltes coses que vull comentar, però no vull dir res.
Perquè ja li farem els spoilers en els audients.
Clar, no? Totalment.
Les dislèxiques també són persianes.
Fer esport, que nosaltres som autònomes, és com pagar un poc SIVA per quan és gran, no? Em faig perquè quan sigui gran aconseguiré més mobilitat, per exemple, no?
L'aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. De dilluns a divendres a les 6 del capvespre. A l'estiu, canviem els horaris. No volem presses. Volem anar al nostre ritme. Amb el servei a la carta pots muntar-te a la teva mida la programació de la ràdio pública. IB3 Ràdio, al teu ritme, quan vulguis i on vulguis. Connexió local, amb Magda Cortés.
Continuam amb la recuperació d'àudios elaborats amb la col·laboració de les emissores locals de les Illes. Seguim a Connexió Local. Avui parlam del magazín Girando el Mundo, que s'emet a RAC Mallorca, l'emissora de la barriada de Rafal Nou a Palma, un programa impulsat des de la Fundació Esment.
Y aquí comienza el magazín más inclusivo. Desde el Club Social Son Forteza llega Girando el Mundo.
Qué electricidad, vaya conexión, la complicidad de alta tensión. No hace falta hablar.
Buenos días, soy Beatriz Balmiza, somos del Club Social Son Forteza y venimos a hablar de todo lo que nos gusta, siempre en positivo. Como siempre nos acompañan Charo Gómez.
Buenos días a todos.
Katy Biloni.
Buenos días.
Nuestra compañera Isa Solá.
Buenos días a todos.
Y al teléfono tendremos a nuestro compañero Jerónimo, que nos viene a dar pinceladas de historia y a contarnos pues muchísimas cosas.
Així comença Girando el Mundo, un magazín setmanal que fan persones usuàries del Club Social Son Fortesa, que formen part d'Esment. Es pot escoltar a RAC Mallorca, al 89.2 de l'FM i a la seva pàgina web. Avui volen conèixer aquest magazín i també aquesta emissora de la barriada palmesana de Rafal Nou, i per això saludam a Beatriz Balmiza, coordinadora del programa. Hola.
Buenos días, ¿cómo
estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáu? Ens acompanyen també Charo Gómez i Katy Biloni, que són les dues locutores del programa. Hola, benvingudes.
Hola.
Buenos días a todos.
I també Sebas Roger, responsable de RAC Mallorca. Hola, què tal?
Hola, buenas.
Benvinguts tots quatre aquí als estudis d'IB3 Ràdio. Començam amb Bea. Bea, explica'ns, què és Girando el Mundo?
Bueno, Girando el Mundo es un programa que surgió desde la necesidad de poder dar a conocer lo que es el barrio, lo que es generar esa oportunidad y sobre todo desde la forma de trabajar que tenemos en Esment, trabajando desde los talentos de las personas y para que tanto Charo como Katy pudieran desarrollar algo que les gusta, que se les da bien, pues iniciamos este proyecto en RAC Mallorca, que nos abrieron las puertas y ya llevamos 3 años. La verdad es que al principio fue un poco una aventura porque partíamos de cero y ahora pues nos tiene enganchadas, ¿no? Es decir, cada lunes estamos esperando tener ese espacio para nosotras y disfrutarlo e intentar hacer que la gente que nos escucha pues que pueda disfrutar con nosotros.
Charo, Katy, Charo, ¿quines seccions feis vosaltres al magazín?
Claro, yo hago la sección de las noticias en positivo. Son unas noticias que las desarrollamos para que la gente pueda estar contento con los escuchan, y esperamos que el programa, cuando hacemos las noticias, sean gusto de las personas que están en la casa, que están solas, y esperamos que el programa que hacemos sea más ameno y esa ahorita que estamos se den cuenta que también escuchando la radio pues están conectados a un programa que hacemos con mucho corazón desde RAC Mallorca.
Katy, ¿quina sección fas tú Girando el Mundo?
Yo hago la sección que cuento fábulas y después digo la moraleja, que esto fue que me recuerda a mi infancia.
¿Y cómo decidís vosotras apuntaros a hacer radio?
Bueno, yo fue un reto que me impuse, porque yo no lo había hecho nunca, y desde que lo hice pues me siento más segura, más liberal a la hora de hacer las cosas, y me ha gustado este proyecto, ha salido muy bonito. Yo no pensaba que me iba a salir tan bien, y cada semana cuando estoy llegando allí voy con la alegría, felicidad, porque veo que cada día vamos un paso para adelante. Eso es lo que más bonito veo.
Katy.
En tu caso, hacer radio.
Y yo hacer radio es que me gusta comunicarme con los demás. Y también me gusta relacionarme con todo el mundo.
Bé, molt, molt important, no? Això que ens estan explicant de tots aquests beneficis, tota aquesta alegria, no?, que
sí,
tenen.
Sí, sí, la verdad es que yo aprendo de ellas y es verdad que cada día pues vamos intentando mejorar. Nosotras preparamos las secciones, aunque ellas preparan ya cada una lo suyo, pero más o menos damos el apoyo para que tengan una estructura, pero al final les sale de forma natural y ya mantenemos una conversación pues como podemos mantener fuera, ¿no?, por las vinculaciones que tenemos y la forma que tenemos de trabajar.
Claro, y además las noticias en positivo también es una sección que también da mucha alegría, ¿no?
De hacer. Yo veo que hay personas que, por ejemplo, no están contentos y con este paso que hemos dado, ves que las noticias en positivo son las que más se necesitan en sí. El mundo que vivimos.
Eso sí, es así. Aquest programa, el feix de RAC Mallorca, Sebas, les abres las puertas. ¿Cómo surge esta colaboración?
Pues hace ya 3 años más o menos, sí. que Bea se puso en contacto y la verdad que dijimos, vamos a dar la oportunidad porque todo el mundo tiene esa oportunidad de hacer radio, porque la radio como es magia y es para todo el mundo y ellas están súper encantadas y la verdad que estamos muy contentos porque el programa funciona muy bien, tiene bastante audiencia todos los lunes y el podcast también funciona muy bien.
Parla'ns un poc de RAC Mallorca, d'aquesta emissora. És una emissora que està en el Rafal Nou, i des de quan t'emeteu?
Así se encuentra en el Rafal Nou. Ahí, en el año 86 fue cuando se fundó como Radio Garabato, que fue el primer nombre que le pusieron a la radio y lo impulsaron los jóvenes del barrio en su día. Dini, que estaba por ahí también, y los jóvenes, Germán y compañía, y luego poco a poco fue avanzando y en el 2005 más o menos quisieron cambiarle para formar el RAC Mallorca, para darle ya un empujón más profesional a la radio. Y en teoría el 80% de la radio es todo musical, pasa que luego tenemos programas muy culturales, como Girando al Mundo y programas de humor y hay un poquito de todo.
Es una radio abierta a colaboraciones de los vecinos, de las personas que quieran hacer radio.
Sí, todo el mundo que quiera hacer radio, abrimos siempre las puertas porque también damos cursos, enseñamos a la gente. Es como si fuese una escuela para que la gente pueda empezar en el mundo de la radio, que hoy en día hay pocas oportunidades, pues nosotros tenemos esa suerte de poder dar oportunidad a mucha gente y quien quiera formar parte de RAC Mallorca, que se ponga en contacto y encantado estamos esperando.
Molt bé. Bé, aquest és un programa que impulsau des de Madib. També des del Centre Social Son Fortesa. Parla'ns una mica d'aquest Centre Social Son Fortesa, del que feis primer i després de Madib també.
Sí, a ver, nosotros somos un club social, somos un servicio de día que pertenece a la Fundación SMEN. Y es un concepto innovador porque a pesar de ser un servicio de día, nosotros lo que quisimos es ser un recurso más para el barrio. De hecho, en la puerta del centro pone club social porque nosotros lo que queremos es que el club sea y que invite a entrar a los vecinos. Y actualmente tenemos a más de 200 personas del barrio que vienen a hacer actividades con nosotros. La actividad es una excusa. Realmente lo que nosotros queremos es que generar esos espacios y esas vinculaciones para que, como he dicho antes, que las personas trabajen desde los talentos, trabajen desde lo que se me da bien, desde lo que puedo aportar, ¿no? Buscamos ese cambio de mirada hacia la persona con discapacidad y creo que estamos generando pues esas oportunidades, ¿no? Desde dar visibilidad a los barrios en la radio, pero con otros proyectos muy, muy innovadores y muy importantes como por ejemplo el voluntariado, que es uno de los pilares fundamentales de lo que es el club social. Y con las personas que trabajamos, tenemos personas que están haciendo voluntariados en otras asociaciones como cualquier otra persona. Hacemos los entrenamientos, hacemos los contactos, pero al final lo que buscamos es ese rol valorado de la persona y poder aportar, ¿no? Y la verdad es que estamos viendo los resultados y estamos muy contentos porque vemos que este modelo de club social está funcionando, ¿no? Y sabemos que es un camino largo que tenemos que llegar a conseguir, pero nosotros somos los primeros que estamos trabajando para llegar a esos triunfos que tenemos que llegar con las personas, que las personas con discapacidad son personas que pueden aportar y son personas maravillosas que tienen unos talentos dentro que realmente yo creo que faltan descubrirlos, pero que están ahí y que se tiene que trabajar para ello, ¿no?
Tot un impulsar des de la Fundació Esment, parla'ns un poquet també de la Fundació Esment.
Bueno, Fundación Esment es una fundación que atiende a las personas con discapacidad intelectual y a sus familias desde más de hace 50 años. Es una fundación que realmente... es que todo lo que diga va a ser poco, pero bueno...
Son muchas cosas,
¿no?
Son muchos proyectos, ¿no?
Sí. Son muchos proyectos, pero bueno, lo que hemos hablado, ¿no? Tiene el proyecto de ocupación, tiene el proyecto de dar esa ocupación a las personas desde la formación. La palabra misma lo dice, Esment habla del cuidado de la persona, ¿no? Y creo que realmente, pues... cuida a la persona desde todos sus ámbitos y a las familias. Es una fundación que procura que la persona con discapacidad pueda desarrollar todas sus capacidades en su ámbito y en su mundo laboral y formación también. O sea,
I aquí fer ràdio també sempre, aquí a Connexió Local ja ho han dit en diversos programes, que fer ràdio és terapèutic, no? Que ajuda. I de dins tot aquest projecte tan, tan gran del Centre Social Som Fortesa, també entra la ràdio, no?
Sí, o sea, yo creo que ellas mismas lo han explicado, yo creo que Charo y Katy son unos ejemplos a seguir. Quiero decir que al final, gracias a sus capacidades y sus ganas, han conseguido pues crear lo que ha dicho Sebas, esta magia, ¿no? De poder conectar, poder expresarse, dar visibilidad y a través de la radio pues llegar a más personas. Ellas tienen claro que en el momento que está el programa pues pueden llegar a personas que están en su casa solas, tienen muy claro que al final lo que hacen es importante y yo creo que eso para cualquier persona, da igual con o sin discapacidad, creo que tener esos objetivos claros en que estás aportando y que estás haciendo algo valioso, pues es importante en tu día a día y como persona. Entonces al final ese es el objetivo.
Clar, i podeu compartir també moltes coses a través de la ràdio. Cati, tu deies que comparteixes faules.
Sí, faules.
I digues, i les cerques cada setmana?
Jo les sacam cada setmana, me l'envia i després jo jo l'escrip per l'ordenador. I després ja quan estem allà ja la dic.
I cada setmana du molta feina preparar el programa?
Bueno, no, yo lo busco por el móvil, hablo con el chivatillo ese que hay, sí. y lo busco, y lo voy buscando las palabras, buscando las cosas. Hay muchas preguntas que ya vienen arregladas y yo los voy arreglando y voy quitando cosas que yo no veo, que no me siento, que no comprendo, las voy quitando o voy cortando palabras y todo. Bueno, la arreglamos lo mejor que podemos.
Molt bé. Sebas, quins altres programes teniu a RAC Mallorca?
Pues tenemos programas musicales, tenemos entrevistas cada semana con los artistas también locales a nivel nacional y también internacional, que pasan por la radio y también por teléfono, porque somos una isla, es complicado
sí.
Que la gente venga a la isla, pero bueno. Y luego tenemos todo programas de novedades, actualidad musical, un poquito de todo.
Costa mantenir una ràdio així de barriada, perquè a més ja fa molt d'anys que estàu.
Cuesta mucho, mucho, porque no tenemos ningún tipo de ayuda. Gracias a la gente que forma parte de la radio, pues tenemos que ahorrar como podamos para poder pagar el material que se va rompiendo o modernizando, y cuesta mucho. Una radio sale muy cara.
Quina és la teva funció en aquesta ràdio?
Bueno, yo soy el director de la radio, pero bueno, soy uno más, siempre lo digo, o sea, no quiero tener ese poder, y nada, yo me encargo un poco más de la programación musical, de que la radio esté todo el día musicalmente, Y luego tengo a mi hermano que se encarga más de estar pendiente de la producción de los programas, de los podcasts y todo.
Clar, perquè em dedica aquest programa, Girando el Mundo, també es pot escoltar en format podcast. Sí. I Sebas, tot el que feis a RAC Mallorca, també. Com veus un poc el canvi de la ràdio, que està fent ara la ràdio, de cara a les noves, en els podcasts, a les noves tecnologies, com ho viviu des de RAC Mallorca?
La verdad que cuando apareció Spotify, que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, las radios están ahí luchando para sobrevivir. La verdad que el futuro de la radio tiene mucho futuro por delante, más que la televisión. Y la gracias a los podcasts también ayuda mucho, porque si la gente no puede escucharlo al momento, pues lo escuchan en el podcast y es lo mismo prácticamente. Uh-huh. O sea, sí. La radio es magia, la radio no puede morir nunca. Hay que escuchar siempre la radio.
Bea, la teva experiència també en la ràdio, no sé si havies fet abans, però bé, ja en 3 anys de Girando el Mundo...
La verdad es que fue, como ha hecho Charo, todo un reto, porque sí que había hecho algo en Radio Calviá, pero no con esa responsabilidad de llevar los mandos y aprender a dirigirla, ¿no? Gracias tanto a Chisco como a Sebas, que me enseñaron. Todavía cometo algún fallo porque es difícil, parece que no, pero no es fácil. Pero bueno, al final lo vamos aprendiendo, vamos sacando y es un poco lo que hemos dicho, ¿no? Este reto básicamente cumplido. De cómo empezamos hace 3 años, que el primer programa, cómo ha evolucionado, pues sí que vemos mucho la mejora y ahora prácticamente ellas mismas preparan el programa y básicamente fluye, o sea, no hay que forzar nada, simplemente vamos fluyendo y lo que va surgiendo, ¿no?
Molt bé, idò, cada dilluns, no?, s'emet a RAC Mallorca, Girando el Mundo. Sebas, on podem escoltar RAC Mallorca?
Pues a través del 89.2 FM y a través de nuestra página web, que la estamos mejorando. Va a venir nueva página web en nada, enseguida, en unos días, si todo va bien, en racmallorca.es.
Molt bé, Sebas Roger, director de RAC Mallorca, Beatriz Balmiza, coordinadora d'aquest programa de Girando el Mundo de la Fundació Esment, i Charo Gómez i Cati Bibiloni, locutores, enhorabona també.
Yes.
Muchas gracias.
Per aquest programa i gràcies a tots quatre per haver vengut aquí a explicar-ho a Connexió Local. Enhorabona.
Gracias a ti y a vosotros y dar esa... Bueno, yo creo que también dar las gracias aquí a IB3 porque dais visibilidad a todo este trabajo y hacéis posible pues que se nos escuche y poder contar pues todo el trabajo que se hace y sobre todo dar visibilidad a la persona con discapacidad. Así que muchas gracias.
Gracias a vosaltres.
Muchas gracias.
Els éssers humans fan coses molt rares. Tots s'ofeguen, s'aixerren de baix aigua.
Així arribam al final de Connexió Local. Agraïm el suport tècnic de Bernat Nadal i la col·laboració de les emissores locals de les Illes. Recordeu que ens podeu escoltar a la web ivetresalacarta.com i en redifusió a les emissores col·laboradores. Us deixam en persones de Júlia Colom. Salut i fins la setmana que ve.
Saben quasi de tot.